Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament de Sabadell treballarà amb els pressupostos prorrogats almenys 2 mesos més. L'equip de govern de Marta Ferrés no ha estat a temps d'aprovar els nous comptes abans d'acabar l'any. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'executiu està treballant en una proposta que inclogui tots els projectes que es volen impulsar ben detallats. El tinent d'alcaldessa de Presidència, Pol Gibert, assegura que ja s'han iniciat converses amb l'oposició per buscar suports a aquests números.
Els clubs que volen intentar tirar Sabadell endavant i els grups que van bloquejar-les, no? I en aquest sentit, doncs, aquesta dinàmica sembla que segueix mantenint-se i, doncs, evidentment, doncs, actuem en conseqüència i suposo que trobem acords amb grups que estan més favorables que amb altres.
El manteniment de l'espai públic i l'impuls de projectes previstos al programa electoral dels socialistes seran algunes de les línies mestres dels pressupostos pel 2020.
La 20a temporada de la Cava Urpí es nodreix de noms ja habituals de l'equipament del carrer Sant Isidre.
Com Manu Guix, Andrea Motis o Los Duendes, amb qui arrencaran temporada el 3 de gener. Aquests últims no seran els únics sabadellencs de la programació. També hi haurà Miquel Gomà, Jaume Busoms i Peter Gin.
En esports, Antonio Hidalgo es quedarà al Sabadell fins a l'estiu del 2022.
El tècnic ha ampliat el seu contracte com a recompensa a la feina feta aquests 8 mesos al capdavant del centre d'esports. De fet, en aquest temps ha guanyat més de la meitat dels partits i ha situat l'equip en posicions de play-off descens.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 9 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El front creua ara mateix Catalunya. Tenim algunes precipitacions a les comarques de Girona i Barcelona. La resta del país, els núvols mica en mica ja es van trencant i esperem que de cara al vespre també les clarianes es vagin imposant en general d'oest a est, tot i que mantindrem intervals de núvols encara i algunes precipitacions a la zona del vessant nord del Pirineu. Tarda també amb vent de component nord i oest, de reforçat a la zona de l'Empordà, Terres de l'Ebre, cops forts i puntualment molt forts en aquests sectors del territori. Demà dia de nou amb intervals de núvols, al matí en conjunt seran núvols alts i mitjans, esperem que predomini el sol, sobretot a l'est de Catalunya, seran una mica més compactes a les comarques de l'oest i la tarda doncs tornarà a quedar el cel molt ennuvolat o cobert en general i també amb algunes precipitacions a les comarques més occidentals, precipitacions que de manera aïllada podrien arribar a la resta de Catalunya. Demà el vent de component nord i oest es reforçarà a molts sectors del país, sobretot a partir de migdia. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora situació molt complicada. La xarxa viària més propera a Sabadell, a la C58, hi ha 3 quilòmetres de cues a Montcada en sentit Terrassa i 7 quilòmetres per anar cap a Barcelona. A la C17 també el seu pas per Montcada, 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. A la C16, 2 quilòmetres i mig a Sant Cugat també per anar cap a Barcelona. I a l'AP7, 4 quilòmetres de cua a Barberà en sentit sud. Pel que fa a la ciutat comtal, trànsit molt dens aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt, entre Diagonal i la Meridiana, també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Sabadell mantindrà prorrogat el pressupost municipal del 2019 aprovat pel govern quadripartit, mentre el PSC i Podem cuinen la proposta que faran arribar a la resta de formacions polítiques. El tinent d'alcaldessa de Presidència i Drets Socials, Pol Gibert, ha argumentat per què han optat per esperar uns mesos més abans de traslladar la seva proposta al ple municipal.
Que el govern vol és tenir un pressupost de primer any, que és molt important, un pressupost que pot marcar la tendència del mandat, no? Fet en condicions, ben plantejat, amb inversions que cal planificar acuradament, perquè no passi com el darrer mandat, que es van quedar obres sense executar i no es va fer bé el pressupost. De fet, l'anterior mandat va acabar, si va començar amb un pressupost prorrogant, no? Nosaltres el que volem és, encara que s'hagi esperat un parell de mesos més, doncs fer un pressupost que valgui la pena esperar per fer-lo.
Gibert ha assegurat que no volen caure en els errors del passat. En al·lusió als pressupostos previstos pels seus predecessors al govern i que no es van pressupostar, la qual cosa condicionarà una part dels comptes del 2020.
La planificació anterior doncs, no va respondre al que la ciutat demanava, perquè també les lleis han canviat i la manera d'executar i de gestionar ha canviat, i el que cal fer és planificar acuradament inversions a llarg termini, també perquè es puguin veure executades amb el seu temps, amb el seu calendari establert. No? Això requereix una manera de funcionar diferent i plantejar un pressupost d'una manera diferent. I el que estem fent és adaptar una mica aquesta demanda de plantejament i també el programa de govern que porta evidentment al govern de la ciutat, que és diferent i que també requereix la seva planificació inicial.
Malgrat que encara és un esborrany, el pressupost de l'any que ve tindrà com a línies mestres, segons ha explicat Pol Gibert, el manteniment i el foment de l'espai públic, perquè hi ha barris molt degradats, però també algunes de les inversions previstes en el seu programa electoral, com una escola bressol a la Concòrdia o la nova seu de l'Escola de Música. Així mateix, els números de 2020 potenciaran especialment l'àrea social. El tinent d'alcaldessa es dona un marge de 2 mesos per treure endavant els comptes, tot i que no s'ha aventurat en possibles acords perquè els pressupostos prosperin. L'executiu de Marta Ferrer es necessita 3 vots més, a banda dels 11 del PSC i Podem, perquè els comptes per al 2020 puguin prosperar.
A tot això, Junts per Sabadell ha presentat 22 esmenes a les ordenances presentades pel govern de coalició que preveien un augment lineal del 2% de tots els impostos municipals. La portaveu Lourdes Ciuró considera que s'han de bonificar les activitats econòmiques, gravant-les només un 1%, les propostes sensibles amb la sostenibilitat i les de caràcter social.
Les principals mesures estan relacionades amb la lluita contra l'emergència climàtica. Ciuró aposta perquè Sabadell tingui cada vegada més façanes verdes, per això les vol bonificar en l'impost de construccions i obres.
Proposem que es faci una bonificació del 95% de l'impost de construccions i obres per a aquelles construccions o reformes, inclús edificacions ja existents, que apostin per incorporar façanes verdes en les seves, a l'edificació. És un model que s'està donant a terme a moltes ciutats d'Europa. Sabadell també ho pot adoptar.
En el mateix sentit, també vol bonificar els vehicles elèctrics en un 95% i els híbrids en un 70%. Pel que fa a l'IBI, proposa reduir-lo en un 50% per a aquells particulars que demostrin aprofitar l'energia del sol.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les entitats impulsores dels canvis al nomenclàtor de la ciutat organitzen aquest diumenge un acte d'homenatge a les noves incorporacions, les dones del tèxtil, Patricio Peñalbert, Cipriano Martos i Clara Campoamor. L'acte arriba un mes després de la substitució de les plaques, que es va fer efectiva sense cap mena d'acte commemoratiu per part de l'Ajuntament.
L'homenatge d'aquest diumenge consistirà en un itinerari per les 4 places on s'ha canviat el nom. Començarà a les 11 del matí a la plaça Patricio Peñalbert, a Can Uriac, i acabarà a la plaça de les dones del tèxtil, al centre. Joan Tafalla, membre de Sabadell per la República, assegura que volen arribar on l'Ajuntament no ha arribat.
Creiem que l'Ajuntament no, l'equip de govern actual no ha estat a l'alçada del repte i ha fet un canvi burocràtic a partir del que ja va acordar l'anterior govern, no? Doncs, bueno, pensem que cal que la població conegui quines són les persones a les que es dedica les 4 places aquestes i que sàpiga que queden encara 10 carrers per canviar.
Carrers com Alfons Sala, Antoni Cosidó, Arimon o Marquès de Comillas. Tafalla considera que perquè el nomenclàtor sabadellenc respongui a uns valors democràtics han de desaparèixer.
Hi ha una planòpia de personatges una mica execrables que caldria doncs, anar, diguem-ne, renovant. La majoria de la gent no sap qui són, sap que viu a un carrer que es diu Güell i Ferrer, per exemple, però no sap el nom d'aquest senyor, i pensem que és molt important que el nomenclàtor de la ciutat reflexi uns criteris democràtics, igualitaris, en aquest cas contraris a l'esclavatge, etc. No?
Els canvis en el nomenclàtor es van aprovar al ple municipal el mes de febrer passat a través d'una moció. Des de llavors, però, no s'ha obert cap procés de diàleg per tirar-los endavant.
L'Ajuntament garantirà un habitatge per la dona que Vimusa no pot donar cap pis d'emergència perquè no en té de disponibles. Ahir el sindicat de llogateres es feia ressò del cas de la Zahira, a qui no volen renovar el contracte de lloguer i desnonaran el pròxim 16 de gener. Un cas mediàtic perquè la mesa d'emergència va adjudicar un pis de protecció, però el parc públic no en disposa de cap.
Per aquest motiu, la dona explica que fa 8 mesos que viu amb la incertesa d'on podrà viure si s'executa el llançament. Des de l'Ajuntament asseguren que garantiran que la dona no acabi el carrer. Eloi Cortés és regidor d'habitatge.
Hi ha una primera feina que farem, que és intentar aturar el desnonament previst en base a que se li ha adjudicat aquest dret, o se li ha reconegut aquest dret a un habitatge, i per tant intentarem en primer lloc que aquest desnonament no es produeixi. Això òbviament ho farem per ella i ho fem en tots els altres casos que se'ns posen sobre la taula, I, per altra banda, si s'arribés a produir i en aquell moment encara no tingués un pis disponible, òbviament se li proporcionaria qualsevol dels recursos que té l'Ajuntament a disposició d'aquests casos per proporcionar allotjament provisional, sigui un pis de transició o una pensió fins que pugui entrar en un dels pisos d'habitatge d'emergència.
Cortés també ha detallat que ahir es van acabar els tràmits per respondre a una instància presentada per la Sahira, on s'expliquen aquestes gestions municipals. També concertarà una reunió amb el sindicat per escoltar les altres reclamacions que posaven sobre la taula arran d'aquest cas concret.
Notícies vespre.
Fomentar un desenvolupament territorial sostenible. Aquest és un dels eixos vertebradors de l'estratègia Vallès Circular que aquesta tarda s'ha presentat en el marc de la Cimera del Clima de Madrid. El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, ha estat l'encarregat de defensar l'experiència en marxa des del 2017.
Abans de la conferència, Ignasi Jiménez ha intervingut aquest matí al programa El Cafè de la Ràdio, on ha donat més detalls de l'estratègia Vallès Circular, nascuda ara fa 2 anys.
I vam ser capaços d'introduir la circularitat com el tema principal en agenda aquí al Vallès Occidental, no només perquè ho diguessin les administracions, sinó perquè ho deien centres de coneixement, perquè ho deien, en aquest cas, doncs, les entitats tan socials i econòmiques que també tenim a la nostra comarca, i per tant el que hem fet és posar en marxa aquest gran acord i aquesta gran, com deia abans, estratègia territorial, que això s'acaba plasmant, evidentment, en diferents projectes, però també, com us deia, en compromisos.
El president del Consell Comarcal ha aprofitat l'entrevista a Ràdio Sabadell per mostrar el seu recel sobre la proposta tarifària de l'ATM pel transport públic. Jiménez ha criticat que la nova T casual sigui un títol de caràcter unipersonal i alhora que no s'hagi abordat el problema de la zonificació que assegura perjudica municipis com Castellà.
És una proposta que està feta des de Barcelona per tal de poder resoldre els problemes de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana. Però si entenem que tenim un àmbit territorial que va molt més enllà dels municipis que formen part de la zona 1 i no s'aborda en profunditat el greuge comparatiu que estan patint ciutats com Sabadell, però especialment Terrassa, o municipis com Castellà, a mi em sembla que això pot quedar amb una declaració de bones intencions.
Malgrat aquestes crítiques, també l'alcalde de Castellà creu que la proposta de l'ATM sí que té alguns aspectes positius, com voler premiar els usuaris que cada dia utilitzen el transport públic abaratint els bitllets.
Més notícies del dia en format més breu. Entrades exaurides per al segon passi del documental Estem voltats de poca vergonya, dedicat a la colla de Sabadell, que es projectarà d'aquí a pocs minuts als cinemes Imperial.
La projecció s'ha programat avui després que en la primera ocasió molts sabadellencs es quedessin a les portes per falta de localitats. La cinta ha estat dirigida per Clara Soleil. Després de l'èxit assolit, els integrants de la comissió 100 anys de la colla de Sabadell no descarten un tercer passi del film sobre les figures de Joan Oliver, Francesc Trabal o Armand Obiols, entre altres.
La sabadellenca Melissa Fernández ha editat un llibre titulat Querido Papá, on aborda el maltractament dins de la família.
És una més de la 80ena de menors ateses pel Servei d'Informació i Atenció a la Dona, víctimes de la violència masclista. L'exalumna de l'escola Can Deu i de l'escola Illa ha aconseguit sortir de l'espiral tòxica gràcies a l'autoteràpia que va fer a través dels seus dibuixos. Fernández explica al programa Al Matí quan va sorgir la idea.
La idea va sorgir fa un any quan estudiava il·lustració a l'escola Illa, que una professora em va veure plorant al passadís perquè feia pocs dies que havia deixat el que era el meu nòvio, un noi que em maltractava, i ja era la segona vegada que em passava això amb una parella. I vaig estar parlant amb aquesta professora de tot el que havia passat, de com em sentia, i em va dir que havia de fer alguna cosa amb tot això que sentia. Uh-huh. Així que vaig decidir que volia fer un conte sobre tot això, però que havia començar pel principi, que era l'experiència que vaig tenir de maltractament amb el meu pare.
L'autora té la intenció de seguir dibuixant, explicant altres històries dures, com per exemple el maltracte dins de la parella. Fernández diu que encara que no ho sembli, al final hi ha una sortida. El llibre es presenta aquesta tarda al Centre Cívic de Can Deu.
Encara en l'àmbit cultural, Manu Guix, Manel Fuentes o Andrea Motti seran alguns dels caps de cartell de la 20ª temporada de la Cava Orpí, que arrencarà amb els Duendes el 3 de gener. Entre les propostes també hi haurà nombrosos artistes locals, una combinació d'èxit que arriba als 10 anys d'UIU promotors. Entre les principals novetats de la temporada hi ha l'oportunitat de comprar abonaments per a 5 espectacles per 70 euros. Es podran adquirir des d'aquesta mateixa setmana. Repassem alguns dels noms i de les dades en què seran a Sabadell.
Manu Guix vindrà a Sabadell per partida triple el 14 de febrer, el 27 de març i el 24 d'abril. Ho farà amb el seu espectacle Piano Solo. Manel Fuentes oferirà un show on repassarà els temes més íntims de Bruce Springsteen en format de trio. Serà el divendres 7 de febrer. Una altra de les habituals de la Cava Orpí és Andrea Motis, que repetirà Sabadell el dia 13 de març amb The Art of the Quintet. Que és el final. Però la marca Sabadell es farà notar, com és habitual en aquesta vintena temporada de la Cava Orpí. Per exemple, pujaran a l'escenari del subsol de l'hotel Miquel Gomà o Jaume Busoms. També ho farà Peter Jean, els Duendes o els Bats. Alguns d'ells es poden considerar artistes residents de la Cava Orpí. Escoltem Pere Orpí.
Que seria els Duendes, que actuen cada mes, però, que és els diumenges, que és algun divendres, que és música
i iaia.
Altres en diem iaia. El Pere Martí, el Peter Jean, tant de Suts, que actuen un cop al mes, que també és una oferta... més jove, que es fa a peu dret, es fa amb ball incorporat. Després hi ha el quartet Calders i el duet Tarabal, abans són uns músics sabadellencs que amb diferents formacions també fan temporada cada cop. La Laura Obradors de l'òpera.
Intentem buscar...
Sí, de lírica fem dos concerts per any també.
Mentre caminaven la poira d'hivern, de bon matí els camps d'Ordi.
Altres artistes destacats d'aquesta edició, que commemora els 10 anys de la Fundació d'Ullo Promotors, seran Roger Mas el 6 de març, Cris Joanico el 17 d'abril, Toti Soler i Gemma Homet el 22 de maig, Quico Pi de la Serra el 5 de juny, o Lluís Colom el 12 de juny. Les entrades es podran comprar per internet aquesta mateixa setmana i per primer cop en format abonament. 5 espectacles per 70 euros.
Per la contrada.
I en literatura, el conte Nit de Reis a Sabadell de David Vilarrós arriba a la quarta edició amb noves il·lustracions. En aquesta ocasió les ha fet el col·lectiu El Huevo Eterno i es podran veure al Casal Pere IV a partir d'avui, que s'ha inaugurat l'exposició i fins al dia 7 de gener. Però aquest no és l'únic llibre de l'autor sabadellenc que es podrà veure il·lustrat a aquestes festes.
Tal com explica el mateix David Vilarrós al programa El Matí, aquesta nova publicació recupera el seu personatge del monstre Joan.
Normalment en els meus llibres de contes són contes adreçats al públic adult i sempre m'agrada posar-hi alguna historieta per nens. I tinc aquest personatge que ja he anat arrossegant amb tots els llibres, que és el monstre Joan, i de fet fa uns anys ja vaig publicar com a àlbum il·lustrat el monstre Joan, la primera història, no? I un dia estava a l'escola, soc professor de secundària i de batxillerat, i a l'aula del costat hi havia els alumnes de segon de batxillerat artístic que dibuixen molt bé, jo dibuixant no en sé gens. I vaig pensar, calla, i si ajuntem un conte meu amb aquestes il·lustracions que fan aquí al costat i en traiem alguna cosa? I d'aquí va sortir aquest llibre.
Els beneficis obtinguts de la venda del llibre seran per a causes que es promocionen des de l'Escola Sagrada Família.
Nadal, no ho dubtis. Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Malcet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Amunt al Taló.
Amb la col·laboració de l'Estat.
A bon preu i esclat, com és tradició, trobaràs tot el que necessites per gaudir del millor Nadal. Aquestes festes volem estar molt a prop teu i acompanyar-te en les teves celebracions amb productes de qualitat i de proximitat, als millors preus. A bon preu i esclat, et desitgem bones festes.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de l'incendi de la fàbrica de Montornès. Els bombers esperen donar-lo per controlat demà a primera hora.
De moment, les flames han calcinat 8 dipòsits de dissolvent de 22.000 litres i dos més de 35.000 litres. El foc també ha afectat el riu Besòs, ja que el producte inflamable ha acabat a l'aigua i alguns peixos haurien mort. Segons han informat els bombers, només hi ha hagut dues persones ateses i que han estat donades d'alta al mateix moment.
Ecologistes en acció pel futur, de fet, demanen que la Fiscalia investigui el delicte sobre el medi ambient de l'incendi de Montornès.
L'ONG considera que els efectes sobre la salut de les persones i la biodiversitat del riu Besòs han estat molt greus i exigeix que es prenguin mesures per recuperar el bon estat atmosfèric i la qualitat del riu. Comissions Obreres ha alertat que els protocols i plans de seguretat de l'empresa han fallat i que s'ha posat en risc la ciutadania. El sindicat ha demanat a la Generalitat i a les administracions públiques implicades una mesa de seguiment per aclarir les causes i que els treballadors de la zona no es vegin perjudicats pel greu accident.
A les juntes de tractament de les presons proposen qualificar els nou líders independentistes presos en segon grau.
El segon grau estableix que els presos puguin sortir 36 dies de la presó cada any, sempre que hagin complert la quarta part de la pena imposada.
I absolts quatre joves que van fer piulades a Twitter contra la Guàrdia Civil arran de la mort de dos agents tirotejats el desembre del 2017.
Tots quatre estaven acusats de delictes d'odi contra la integritat moral, injúries greus a funcionaris públics i contra les institucions de l'Estat. El jutjat penal de Terol considera que aquests missatges són ofensius, però no constitueixen un delicte.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Antonio Hidalgo continuarà sent l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell dues temporades més. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Dilluns va ser el torn del director esportiu José Manzanera i avui s'ha anunciat la renovació del tècnic Ballasà. La bona feina feta en els últims mesos ha tingut com a recompensa aquesta ampliació del contracte fins l'estiu del 2022.
Sí, recordem que Hidalgo va arribar a l'abril amb l'equip en descens i en 7 jornades el va aconseguir salvar. Enguany, el de Canovelles ha creat una idea de joc reconeixible que ha portat el Centre d'Esports a les posicions de play-off descens. Els números parlen per si sols. Dels 23 partits que ha dirigit, n'ha guanyat 12, és a dir, més del 50%. En total, 41 punts dels 69 en joc. Fidel al seu estil, Hidalgo ha agraït tothom qui ha fet possible aquesta renovació, però ha recordat que encara no ha aconseguit res.
Tot passa molt ràpid, no? Però jo tenia, tant el Juve com jo, teníem un avantatge, que coneixíem la casa. Coneixíem de com funcionava, hi havia molta gent que encara estava de la nostra etapa com a jugadors. Tothom ens ha ajudat des del primer moment, però no hem fet res. Hem fet posar unes bases, començar a caminar i ens queda molt treball per fer.
Un Hidalgo que ha estat acompanyat a la presentació de l'acord del mateix Manzanera i del director general del club, Bruno Batlle. Ha recordat que aquesta renovació també és un premi per la salvació del passat mes de maig i que l'estabilitat que hi ha ara mateix ha permès ampliar el contracte al desembre, fet poc habitual a la segona B. Així ha parlat d'Antonio Hidalgo.
És un tècnic molt exigent, és un tècnic que ens apreta molt a tots, tant a vestidor, cos tècnic, com en general al club, i això és molt bo, perquè ens fa millorar a tots cada dia, i el que estem fent al club doncs és donar totes les eines necessàries doncs per assolir els èxits que volem, perquè tots som molt, molt, molt ambiciosos.
Lligada a la continuïtat de Manzanera i Hidalgo, Pau, els esforços de la direcció esportiva del Sabadell se centraran ara a renovar la columna vertebral de la plantilla.
Sí, el primer nom que apareix a la llista és el Dian Mackay. El gallec, en la seva segona etapa al club, està posant el cadenat sota pals després d'un any molt complicat en defensa. Ara mateix els 13 gols rebuts en 16 jornades el converteixen en el quart porter menys golejat. A la roda de premsa d'avui, Manzanera ha confirmat que s'esperen moviments, però abans volen centrar-se en aquest final de 2019.
Durante las semanas nos iremos sentando con el míster, con Bruno, a intentar ir planificando un poco el futuro, y a partir de ahí veremos. Ya Mackay al final está haciendo un inicio de temporada muy muy bueno, ya estuvo aquí, tiene un sentimiento de pertenencia importante, pero al final lo más importante es que estamos en un periodo de competición y eso es lo que nos tenemos que ir centrando dentro de ir planificando poco a poco.
I aquesta competició clourà el 2019 amb el Sabadell-Lleida Esportiu a la nova Creu Alta. Avui s'ha confirmat que l'últim partit de l'any es disputarà dissabte 21 de desembre a les 7 de la tarda, 48 hores després del partit dels lleidatans a la Copa del Rei contra l'Espanyol. Abans, aquest Sabadell-Prat, també a l'estadi, diumenge a les 5 i des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Bernat Mosquera s'estrena aquest diumenge com a entrenador del filial del Sabadell. El nou tècnic engegarà contra el Sant Julià de Villatorta el difícil repte de revertir la mala dinàmica que va provocar la destitució de Nacor Bueno.
Serà la primera aventura amateur de Mosquera en passat formatiu al Júnior i al Mollet. De moment ja ha conduït dues sessions d'entrenament i la primera decisió presa és canviar l'horari a les nits de dissabte. Els motius els explica així el nou tècnic arlequinat.
En principi l'horari a partir d'ara juguem dissabte tarda, creiem que s'adapta millor als nostres nanos i a partir d'aquí doncs el nou horari. El ser un equip jove ens anirà millor. Jo l'experiència que tinc com a jugador també, molts cops jugant al júnior a la segona parana també amb nanos joves, és que dissabte tarda és un bon horari, sempre és més agraït per ells i a partir d'aquí aviam si així li vam donar la volta.
Això sí, de moment no s'aplicaran al primer partit. Olímpia serà l'escenari aquest diumenge a les 12 d'un duel entre dos conjunts en hores baixes, ja que el Sant Julià només suma un punt més que el filial arlequinat. En descens també hi ha els altres dos equips de la ciutat, a segona catalana, Sabadellenca i Tibidabo. Tots dos juguen també a casa, els de la zona sud contra el Gironella i els de Torre Romeu contra el Cué, la Torreta. Serà una jornada clau per tots dos, així ho creuen tant el capità taronja Oriol Rodríguez com el blanquí vermell Toni Sánchez.
Hem de tornar a agafar una ratxa de mínim 7 a 9, és el que has dit tu, perquè acabem almenys la primera volta amb 20-21 punts, seria l'ideal per almenys estar ben vius. Ja et dic que guanyant dos partits et poses a mitja taula ben col·locat.
El vestuari sap que és un partit clau aquest. Si volem complir l'objectiu de salvar-nos, sabem que tenim que guanyar sí o sí. És una final, per nosaltres és una final aquest partit.
El Sabadellenca Gironella arrencarà diumenge a 2:15, mitja hora més tard serà el torn del Tibidabo, la Torreta.
I encara relacionat amb el centre d'esports, el femení torna a l'acció aquest diumenge preferent, una autèntica final per l'equip d'Issam i la Sousi, que visita l'equip que té just per sota.
Les arlequinades són antepenúltimes amb 7 punts, mentre que el Llerona, pròxim rival, en té 3 i és penúltim. El Azuzi, entrenador del sènior femení, reconeix la transcendència de l'enfrontament.
Són un rival directo, és a dir, que és de nuestra liga i no hay excusas que valgan. Y ir a por el partido, intentar sacarlo y sobre todo pues sumar los tres puntos que nosotros nos serían un respiro grande.
Diumenge a les 4 arrencarà aquest Llerona Sabadell femení, clau perquè les arlequinades puguin treure el cap de la part baixa de preferent.
I avui acabem amb voleibol perquè els dos sèniors del Club Natació Sabadell es podrien col·locar aquest mateix cap de setmana en posicions de promoció d'ascens.
A la primera nacional masculina els nedadors només van cedir un set contra el Balàfia Lleidatà i segueixen l'estela dels dos primers, l'Invicta Sant Roque Batant i el Torredembarra, pròxim rival dels de Jordi Fernández. Pel tècnic, un conjunt amb alguns punts dèbils.
Ells tenen un equip titular quan juguen a casa, sobretot, que és molt, 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 molt fort, molt fort. El que sí que és cert és que tenen un parell de jugadors que per motius laborals hi ha molts desplaçaments que no es poden desplaçar. I precisament aquestes dues punxadetes, mini punxadetes que han fet han sigut els partits de fora. Llavors és possible que ells vagin deixant-se de tant en tant a algun punt. És possible. Difícil, però sí que és possible.
El partit començarà diumenge a les 10 del matí. Dues hores més tard jugarà el femení, en aquest cas a Saragossa, després de desfer-se per la via ràpida del Bordils. Les Dugo Gotuzzo també són terceres a la primera nacional femenina i s'enfronten a l'Almozara.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 11 de desembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el 13 i a les 9 amb l'Amunt al Taló. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.